Dijous 16 de gener del 2020, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Ever Pena, quedeu-vos amb aquesta pronunciació sense accent, és a totes totes jugador del Centre d'Esports Sabadell. El futbolista gallec va arribar ahir a la nit a la ciutat, al matí ha passat la revisió mèdica, s'ha entrenat per primer cop amb els seus nous companys i acte seguit ha estat presentat com a nou jugador arlequinat. L'ex del Badajoz hauria d'estar disponible des de ja mateix per Antonio Hidalgo, començant pel duel d'aquest diumenge contra l'Atlético Levante. Deia ahir Manu Lanzarote que considerava més important aquest partit que no pas el del Castellón. I malament aniríem si no penséssim així. Ahir es va disputar la meitat de la vintena jornada, la primera de la segona volta, i els rivals directes no van punxar. Per fer-nos una idea, del primer al setè només van 5 punts de diferència. Per tant, no s'hi va l'abadar, i més amb les circumstàncies amb les quals afrontarà el Sabadell el duel contra el filial Granota. 3 sancionats i un més que probable canvi d'esquema. Avui ens intentarem posar a la pell d'Antonio Hidalgo amb aquest trencaclosques, tot i que coneixent el de Canovelles sabrà a la perfecció què s'ha de fer per seguir una setmana més comandant la classificació d'aquest grup tercer de segona B.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, a les vies de so. Comencem.
I es comenta la recepció.
En uns minuts tindrem aquí el Sergi Parc a l'estudi de Ràdio Sabadell per apropar-nos tot el que hagi dit avui Ever Pena en aquesta presentació, també les paraules del director esportiu José Manzanera amb tots els temes que té sobre la taula al Centre d'Esports en aquest mercat d'hivern de fitxatges. A més, com us hem comentat ara fa uns instants, també tindrem un petit informe sobre les opcions, sobre les variants que té Antonio Hidalgo disponibles a la seva disposició per rebre el filial Granota aquest diumenge. A més, també tindrem Lliga Nacional Juvenil, futbol sobre el fang, futbol sala. Saludarem el Martí Rufí, jugador del Sabadell Rugby Club, que ha de deixar l'equip perquè se'n va a Alemanya a fer el doctorat, i a la segona meitat del programa, o a la part final del programa, tindrem, per exemple, tenis taula o Caral Castellet, que ha debutat amb molt bona nota al Lax Open de Suïssa.
I fora de l'hotel?
El clàssic de la segona volta ja té data, ja té dia i hora. El Real Madrid-Barça es disputarà el diumenge 1 de març al Santiago Bernabéu a les 9 de la nit. El Barça, en aquest cas de bàsquet, visita aquesta tarda a 7:15 la pista del Fenerbahçe. Els de Pesic han perdut pistonada últimament a l'Eurolliga, són 5ens a la classificació i s'enfronten avui a un conjunt, el turc, que suma 3 victòries consecutives. Està remuntant a la taula. També avui a les 6 juga el segon al Real Madrid a la pista del Khimki Rus. I a la Copa del Rei de Futbol Sala, el conjunt blaugrana, el Barça també ha complert els pronòstics i ha eliminat el Bellsport de segona B, tot i haver-se carregat el conjunt riberenc al Zaragoza la ronda anterior. Ahir no van tenir cap opció contra el Barça, que es va imposar per 1-5 i ja és als quarts de final de la competició.
I a les xarxes socials.
Avui ens quedem amb un tuit de Vintage Stats en el seu perfil de segona B, completada aquesta vintena jornada. Partits, número de partits, deixant la porteria a 0, 7 a Llagostera, 8, 6 equips, el Barça B, l'Olot, el Lleida, la Nucía, el Castellón i l'Andorra. I amb 9, sabeu qui? El Centre d'Esports Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Avui a les 9 de la nit comença a la tercera regional de Madrid el partit entre l'Oña San Chinarro B i l'Espanyol Pro de Madrid.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs arribar i moldre. Avui bufa 30 espelmes i, per tant, el felicitem al nou fitxatge del Centre d'Esports Sabadell, Ever Pena.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts clavats passant per sobre del punt de les dues del migdia. De seguida escoltem què ha dit Ever Pena en la seva presentació oficial com a jugador arlequinat. Però abans hem de fer aquest apunt, com hem comentat al principi. Ahir es completava la primera jornada de la segona volta amb els 5 partits dels equips amb implicacions diverses a la Copa del Rei d'enguany. Al centre d'esports estaven especialment pendents de dos enfrontaments de rivals ara mateix directes a la classificació, especialment, com diem, per saber també la diferència real amb el cinquè classificat. D'una banda, el Barça B, amb Quique Setién, el nou entrenador del primer equip a les grades del Johan Cruyff, van haver de suar de valent, va haver de suar de valent el Barça B per tombar el Badalona de Manolo González per 2-1, un Badalona que va completar una molt bona primera meitat i, de fet, l'exarlequinat Adri Díaz va avançar els escapulats just abans d'arribar a aquesta pausa. A la segona part, però, Monchu va igualar ràpidament amb un autèntic golaç per fora, per l'escaire, des de fora de l'àrea, i Dani Moré va donar en el tram final el triomf als blaugrana, que ara mateix són tercers, atenció, tercers els de García Pimienta, a només 3 punts del centre d'esports. Recordem que entremig només hi ha l'Espanyol B amb 36, a 2 dels d'Hidalgo. Els principals damnificats, el Castellón i l'Andorra, ara quart i cinquè respectivament, a 4 punts del Sabadell, i aquesta, com diem, és la distància ara mateix amb la zona de fora de playoff. A 5 punts, en 33, s'ha situat el Cornellà, que va tombar la Nucía amb un solitari gol de Cristian Lobato després d'un servei de cantonada d'un altre exarlequinat, com és Agus Medina, que ahir redebutava amb el conjunt verd. La resta de la jornada d'ahir ens va deixar la victòria de l'Olot per 1-2 al camp de l'Ebro, el primer triomf de l'Orihuela a Los Arcos 2-0 per cedir-li el fanalet vermell al Prat, i l'empat sense gols entre Llagostera i Nàstic, que segueix deixant l'equip de Toni Saligrat, atenció, en posicions de descens directe a tercera.
Hotel Suís.
Com diem, avui tots pendents. De fet, fa una ben poqueta estona, no fa ni una hora, o fa una hora, encara no havia començat a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta aquesta presentació d'Ever Pena. Ever Pena, ho repetirem mil vegades perquè a nosaltres encara ens costa també, però avui ahir ens informaven des del club que no és Ever, és Ever, aquesta pronunciació del nom del jugador gallec sense accent, i que avui, Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Dia especial per ell, perquè ens hem adonat també la redacció. De fet, tu has estat tu, que avui és el seu aniversari.
Avui compleix 30 anys. Una curiositat, és el 11è jugador, si no m'equivoco, de la plantilla del Sabadell, que té 30 anys o més, com a curiositat. I avui, Ever Pena, doncs, que evidentment, doble alegria, si és que és una alegria complir 30 anys, Pau.
Ja ho sabrem aquí, dues persones que estan ara mateix a l'estudi aquest any.
Però al límit estem en 29 tots dos. En tot cas, Ever Pena, que evidentment s'ha mostrat molt satisfet per ell, i diu també per la seva família, perquè al final diu que havia de prendre una decisió arribats a aquest punt també dels 30 anys. De fet, ha remarcat això, no? que ja no és tan jove i que ja és el moment de prendre les decisions, i que venir al Sabadell a intentar complir l'objectiu, per què no dir-ho ja, de l'ascens i de portar el seu granet de sorra, doncs que ha pesat molt. A més, Pau, avui ja s'ha entrenat amb l'equip, primera sessió d'entrenament avui amb la resta de l'equip, sota les ordres d'Antoni Hidalgo.
Hem vist algunes imatges, per exemple, també a les xarxes socials que ens ha facilitat el club d'aquest entrenament a porta tancada a la nova Creu Alta.
Correcte, l'equip avui, com diu, s'ha entrenat a porta tancada al Temple, i ha tingut una integració més fàcil. Suposo que deu ser sempre més difícil integrar-se quan arribes amb la temporada ja començada, però en el seu cas ho tindrà una mica més fàcil, perquè recordem que Ever Pena és de Ferrol, gallec, com molts jugadors del Sabadell. Ja veurem si ara una mica menys, després en parlarem, per la possible sortida ja d'Alberto Leira. Però en tot cas, Ever Pena també ha reconegut que la integració és molt més fàcil amb tots els jugadors gallecs amb els quals compta el centre d'esport Sabadell.
No les diria nada, al final quan entres en un sitio eres muy bueno, cuando te vas eres muy malo. El fútbol, yo, que vengan a verme cada semana, cada vez que pueda jugar, y que cada uno saque sus conclusiones y ya está. Tampoco me voy a meter en lo que piensa la gente, cada uno tiene su pensamiento y lo respeto y nada.
Doncs parlava Ever Pena, com diem, d'aquesta també integració. Recordem, Sergi, ho hem comentat en les últimes hores, un Ever Pena també que va coincidir amb Aitor Pascual al Racing de Ferrol, però sobretot amb qui té una gran amistat a la plantilla, és amb el porter Ian Mackay, amb el qual també va coincidir el conjunt gallec, i la temporada passada al Real Murcia.
Correcte, amb Ian Mackay, com dius, a més bons amics. També ahir parlàvem amb Aitor Pascual, el qual també ens deia que en el Racing Racing de Ferrol, quan pujava del juvenil, també van coincidir. Un Ever Pena que, com diem, doncs, ha passat pel Racing de Ferrol i que ara procedeix del Badajoz, on no ha acabat de triomfar i on s'han vist uns quants comentaris a Twitter. Crec que no hi ha, com jo li preguntava a la mateixa roda de premsa al mateix Ever Pena, no hi ha...
Costarà una mica, ens hem de posar el xip tots plegats, que és Ever Pena.
Correcte.
Ahir tenien problemes amb el cognom, fins i tot. Allò, escrivint notícies, que si pina, que si
penya...
Per alguns
es pina, correcte. Sí.
Però vaja.
Deia que hi ha molts comentaris a Twitter, molts destacant la seva gran qualitat. De fet, ell s'ha definit com un jugador molt tècnic, més de donar les passades de gol que no pas de fer-los. Però també hi ha hagut comentaris crítics respecte a la seva actitud. Sobre tot això també ha volgut parlar Ever Pena.
Está claro, al final he compartido vestuario con tres jugadores en Ferrol, cuando estaban ellos en la cantera, y bueno, para mí pues es más fácil, sobre todo con Ian, que aparte soy compañero, es amigo mío, que también me ha ayudado a tomar la decisión de estar aquí, y bueno, contento de tener el apoyo de ellos dentro del vestuario.
Bé, com diem, en aquest cas parlava tals intercanviats, eh? Parlava també, com diem, Ever Pena, de la seva integració més fàcil amb Ian Mackay, i sobre els comentaris deia precisament això, Sergi, que tampoc estava... no ha volgut entrar massa, no, al drap.
No ha volgut entrar massa, i és el tall que escoltàvem primer, deia que es treguin conclusions quan la gent el vingui a veure al camp, que ara mateix, clar, quan un jugador fitxa per un equip és molt bo, i en el moment que surt tot són crítiques, i per tant que és millor esperar i veure què és el que demostra sobre el terreny de joc Ever Pena.
Després parlarem de si Ever Pena pot entrar o no pot entrar a l'11 inicial. Per poder entrar, evidentment que pot entrar, però on tindria aquest encaix el jugador gallec en l'esquema d'Antonio Hidalgo, com s'ha definit ell també avui?
Diu, literalment, que no m'agrada definir-me.
Està bé això.
Així que... Però que en tot cas sí que ha volgut destacar una mica la seva polivalència, perquè diu que pot jugar tant per la banda com per dintre, fins i tot en punta. En l'esquema d'Antonio Hidalgo, ahir quan parlàvem amb el company del canal Extremadura, l'Àlex Carpallo, deia que en aquest esquema d'Antonio Hidalgo doncs el veuria més en aquesta posició de mitja punta, o fins i tot de carril esquerrà, que ja va jugar en aquesta posició amb el Badajoz, i seria per tant un possible recanvi de Josu Zcoidi, que ara mateix, la veritat és que no hi ha cap jugador posició natural que pugui ocupar aquesta posició més enllà del jugador basc.
Més enllà també del lesionat Aleix Roig, del qual no, tampoc tenim molts indicis i moltes pistes sobre una possible tornada. Recordem que es tractava d'una lesió de genoll, i per tant doncs aquí a l'espera de l'evolució, però en teoria era de certa llarga durada, i per tant eventualment podria ocupar, com diem, també aquesta posició Ever Pena, tot i que arriba més, com diem, per jugar segurament a la mitja punta, o fins i tot en algun esquema, com podríem veure aquest cap de setmana, tirat a banda esquerra.
I per cert, Pau, per acabar-ho d'aclarir, i per matar el tema Ever Pena, que firma fins al que queda temporada i un any més, per tant un contracte de llarga temporada amb el qual també s'ha mostrat molt satisfet el jugador ferrolà.
Un Ever Pena que estava acompanyat a la roda de premsa d'avui, a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta, pel director general del Centre d'Esport Sabadell, Bruno Batlle, també pel director esportiu, José Manzanera, i aquí sí que Sergi, ja que ha comparegut, com diem, Manza, molts temes sobre la taula, tot i que no està sent tampoc un hivern molt mogut al Centre d'Esport Sabadell. De moment portem ja la sortida de David Acedo, direcció al Prat i sessió, portem també l'entrada de Ever Pena, no, com diem, no està sent un hivern molt mogut, però tot i així hi ha un ronron, hi ha moltes coses sobre la taula.
Moltes coses sobre la taula, si et sembla comencem, ja que parlat d'Ever Pena, el primer fitxatge d'aquest mercat hivernal del Centre d'Esports, doncs seguim amb les possibles altes. El pròxim a arribar ha de ser un central, en aquest cas hauria de ser un central sub-23, perquè amb l'arribada d'Ever Pena no queden fitxes. Recordem que Ever Pena ha pogut arribar gràcies a que se li ha donat la baixa a la fitxa d'un lesionat, Jesús Olmo, que ha de continuar recuperant-se d'aquesta lesió. Com diem, el pròxim ha de ser un central, i així mateix ho ha reconegut el propi director esportiu.
Donde menos respaldo, por ejemplo, o donde menos efectivos tenemos con las bajas que hemos tenido últimamente es en la zona central en defensa, y sobre todo en la parte izquierda. Sí, ahí es donde estamos enfocando un poco para encontrar un perfil que nos dé pues más opciones.
Doncs Puntualitzant, José Manzanera, com havíem comentat també aquí a l'Hotel Suís, sobretot es vol buscar un recanvi de Grego Sierra. Recordem, per això també, Sergi, com a tall de curiositat, José Manzanera, l'hivern passat, ara fa un any, signa Fernando Pajarero, la direcció, anem a dir-ho així, la comissió esportiva del club, també quan hi era Toni Salgrat, signa Fernando Pajarero per la baixa de llarga durada de l'Eix Coc, i després acaba arribant també un altre central sub-23 com és Mariano Konic. Per tant, és un mercat que el centre d'esport Sabadell ja ha pentinat en els últims mesos. Això pel que fa al capítol d'entrades. Pel capítol de sortides, ara mateix amb un nom marcat en vermell des de fa molts dies, com ja vam avançar també aquí a l'Hotel Suís, com és el d'Alberto Leira.
Alberto Leira és la rampa de sortida, Alberto Leira és la rampa de sortida, ho hem llegit, ho hem anat dient, i efectivament Manzanera avui també ho ha confirmat. No només que el club li estigui buscant una sortida, o de la manera que ho ha dit ell, estem buscant el millor pel club, sinó que Manzanera també ha dit que el propi jugador té ganes de gaudir de minuts, si no és al Sabadell, doncs en algun altre lloc.
Al final hay jugadores que quizás quieran jugar más minutos, que quizás quieran tener más protagonismo, pero tal y conforme está la situación, al final los que están jugando son porque se lo están ganando y porque están compitiendo muy bien. Alberto es una situación en la que él nos transmitió también a nosotros que quería tener más minutos porque está en su último año sub-23, y a partir de ahí lo que se hará será buscar lo mejor para él dentro de que también sea lo mejor para el club.
Doncs aquí és una qüestió també de saber quan es tancarà la sortida d'Alberto Leira, la qual es dona pràcticament ja des de fa dies per feta, per una qüestió també actitudinal, anem a dir-ho així. No estaven del tot satisfets amb aquest rendiment, no només al camp del jugador, i per tant se li vol buscar una sortida a Alberto Leira, que deixarà de comptar en els pròxims dies per Antonio Hidalgo. De fet, fent cabales els últims dies de quants jugadors estaven disponibles per Antonio Hidalgo, fent alguns comptes, fins i tot ja deixaven fora Alberto Leira. I semblava que amb el capítol, amb l'arribada de Verpena, també dèiem aquí a l'Hotel Suís que d'entrada no s'havien de produir més sortides de sènior. Ahir també especificàvem a l'Hotel Suís que queden dues setmanes per tancar el mercat, i per tant, sent un mercat de fitxatges, pot passar absolutament de tot. I de fet, a la nit vam conèixer un rumor que apuntava una possible sortida, anem a dir-ho així, de l'alternativa. Quan sabíem que arribava Ever Pena, fèiem les càbales. Qui pot sortir? Jesús Olmo és una opció, que es quedi sense fitxa, tot i que té contracte un any més. O l'altra opció, ni que sigui per overbooking a la posició de mitja punta, Sergi, és la de Jurgi Oteo.
Clar, quan David Acedo va sortir, parlàvem d'aquesta sobrepoblació en aquesta posició, va acabar sortint David Acedo per tenir minuts en el Prat. Arriba Ever Pena, que és un jugador que és veritat que potser no serà exactament de les mateixes característiques, perquè precisament, com dèiem abans, Ever Pena pot jugar en el carril esquerre, però clar, al final és un jugador que també pot jugar en aquesta mitja punta, on també pot jugar un Jurgi Oteo, que el pobre, des que va patir la lesió, és veritat que ja va tornar a la convocatòria, fins i tot va jugar alguns minuts amb el Sabadell, doncs no ha tingut tota la sort. I a més, Pau, el dubte ha acabat de planar fins i tot un cop Manzanera ha acabat de respondre, en el sentit que Ever Pena ha estat presentat amb una samarreta amb el dorsal número 17, que és el que té el propi Jurgi Oteo.
Sí, l'hem vist a la fotografia també entrenant sobre la nova Creu Alta, com portava aquest jersei amb el número 17, i això ha fet aixecar la llebre a algú.
Des del club, confosos, pura casualitat, simplement li han donat la indumentària
que tenia aquest matí.
I casualment, i a més de veritat que la reacció sembla absolutament natural, ha estat el número 17 de Jurgi Oteo, però ja diem, no, en principi no té res a veure amb la seva possible sortida, que José Manzanera ha volgut deixar clar que el club està molt content amb el jugador.
Él no nos ha comunicado, por decirlo así, nada. Sí que es verdad que en esa zona, como bien dijo ayer Manu, hay una competencia que es muy muy alta. Pero por parte del club, a nosotros, Jurgi, nosotros estamos encantados con él, sale de una lesión y la verdad es que estamos contentos.
Doncs la llàstima ha estat això, no? Que Jurgi, amb lesió de menisc, no l'hem pogut veure massa aquesta temporada, va fer una bona pretemporada. A poc a poc sembla que hauria d'anar sumant minuts, veurem si és aquí o veurem si finalment en les dues setmanes que queden, en els 15 dies que queden de mercat, ho fa en una altra destinació, però d'entrada també serà un dels homes disponibles de cara a aquest partit contra l'Atlético Levante. Avui deia, Sergi, entrenament a porta tancada.
Sí, a moda d'agenda, com dèiem, avui l'equip s'ha entrenat a porta tancada a Nova Creu Alta per preparar el partit d'aquest diumenge a les 5 de la tarda a Nova Creu Alta contra l'Atlético Levante. Demà la plantilla d'Antonio Hidalgo ho farà a Sant Oleguer abans d'aquest partit de la jornada 21 del diumenge, que per cert, recordem, serà el partit del soci. Els socis poden retirar dues entrades, també els que tinguin el dorsal de la Cup d'Ain Race poden retirar les entrades.
Fins dissabte, eh? Fins dissabte. Recordem que avui, demà, diria que era tot el dia que obrien les oficines de l'estadi. Dissabte ho fan al matí i és l'últim moment per poder retirar, com diem, les entrades.
I vinga, intentarem posar-te en un petit compromís. Pau, no sé si t'atreveixes a fer una petita porra. De quantes entrades creus que s'han retirat ja?
Ostres, em poses en un compromís important, eh? No sé, diré 500.
Unes 500, doncs el doble. El club ens ha comunicat que de moment ja s'han retirat 1.000 entrades, així que s'espera un gran ambient aquest diumenge a Nova Creu Alta.
Fent els comptes ràpids, si hi ha 3.140 socis i un miler d'entrades, evidentment, després ni totes les entrades s'aprofiten ni tots els socis venen a l'estadi, però ni que sigui indicatiu que estarem per sobre dels 4.000.
A veure si arribarem a aquests 6.000 que vas fer esmento, oi?
Sí, prometo que diré la persona del club que ho va dir si s'arriben als 6.000. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Pau.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Don't show up, don't come out, don't start caring
about me now. Un centre d'esports Sabadell, com ens comentava ara el Sergi Parc, s'ha entrenat aquest matí a porta tancada a la Nova Creu Alta per seguir preparant aquest duel de diumenge a les 5 contra l'Atlético Levante. L'oportunitat per seguir líders i per sumar també la setena victòria consecutiva al Temple. Ho hem repetit per activa i per passiva durant la setmana, però avui hi entrarem, com us dèiem abans, més a fons. Antonio Hidalgo té 3 baixes per sanció ja assegurades de cara al compromís contra el filial Granota. A més, una per línia. Pedro Capó a la defensa, Adri Cuevas al mig del camp i Edgar Hernández a la davantera. Recordem que la llista de percebuts, a més d'Hidalgo, la formen ara Josu Azcoidi, Àngel Martínez i Néstor Querol, també home per línia, un de defensa, un mig del camp i un altre en atac. Tot i haver-hi, tenia ara mateix 16 efectius del primer equip disponibles, comptant, com dient, un Alberto Leira que ha de sortir i també Ever Pena. Ara escoltarem Aleix Coqui, Grego Sierra, dic que qui surti, aquest diumenge serà un recanvi de garanties.
Hi haurà altres 3 companys, no?, que entraran en l'11 i que ho faran igual de bé, i al final el nivell de la plantilla és molt competitiu, jugui qui jugui, doncs el nivell serà molt alt.
Creo que somos una plantilla amplia, una plantilla muy competitiva y si faltan unos compañeros estarán otros disponibles, ¿no?, para tener su oportunidad y ayudar al equipo.
Doncs com veieu, mateix discurs tant d'Aleix Coq com de Grego Sierra dient això, surti qui surti, ho farà bé i no farà baixar el nivell del centre d'esports Sabadell. Però com us dèiem anteriorment, el fet que hagin estat 3 de cop i sobretot un per línia trastoca especialment els plans d'Antonio Hidalgo. Probablement el tècnic de Canovelles tingui clar què farà contra l'Atlético Levante i ho estigui treballant en aquestes dues primeres sessions de la setmana, però avui, amb el seu permís, hem jugat a fer d'entrenadors i a exposar les diferents opcions que té Hidalgo per substituir, com diem, Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar Hernández. És un informe amb la veu dels nostres companys d'informatius, Pau Durant i Núria García.
Opció número 1, repetir l'esquema.
Sobradament conegut aquesta temporada l'1-3-4-2-1 del Sabadell en fase ofensiva que proposa Hidalgo. Tot i tenir variants, el tècnic ballesà s'ha mostrat molt fidel a aquest esquema en les darreres jornades. De fet, l'últim partit en què no va sortir d'iniciar amb aquesta formació va ser a final de novembre contra l'Egea. Problema, especialment a l'eix de la defensa. Amb Pajarero lesionat i Olmo sense fitxa, no hi ha un recanvi natural de Pedro Capó. Les úniques alternatives serien donar entrada al juvenil Marc Illas o endarrerir la posició del capità Àngel Martínez, però sense Adri Cuevas, el doble pivot quedaria descobert. Ara mateix una possibilitat que sembla força remota.
Opció número 2, repetir el pla B.
El de Llagostera o el de la visita del Badalona, una línia de 4 al darrere amb Òscar Rubio, Aleix Coq, Grego Sierra i Josu Ozcoidi, un doble pivot amb Àngel Martínez i Xavi Boniquet, i a partir d'aquí, peces més que suficients per crear la resta de l'atac. Aitor Pascual podria ser el gran beneficiat entrant per banda dreta. El gallec ha estat el jugador número 12 d'Hidalgo i amb la lesió entre mig no és titular des de principi de novembre. Manu Lanzarote, després del seu bon partit a Castellà, té moltes paperetes per repetir a l'11. També són Aaron Rey, Jurgi Oteo i l'últim en arribar, Ever Pena. I en punta d'atac, Boris Garros sembla el principal candidat per substituir Edgar Hernández, però Hidalgo ja va deixar clar, especialment quan no hi era el gabanenc, que veu a Néstor Querol més com a davanter que no pas com a mitja punta. El de Grau és el segon màxim golejador de l'equip, amb 5 dianes.
Opció número 3, apostar per un dibuix menys habitual.
Seria una variant molt similar a l'anterior. Abans que parlàvem del partit de l'Egea, aquell dia Hidalgo va apostar per un 1-4-1-4-1. En aquest cas, la línia del darrere seria la mateixa. Àngel Martínez actuaria com a únic pivot defensiu i, per davant, dues mitges puntes on també hi tindria cabuda Xavi Boniquet, un dels damnificats en les darreres jornades en els 11 dels de Canovelles. A efectes pràctics, aquestes mitges puntes actuarien com a interiors amb dos homes oberts on Néstor Querol també podria actuar obert en banda esquerra. Com veieu, moltes opcions sobre la taula a hores d'ara, tot i que la solució per buscar la setena victòria consecutiva a la nova Creu Alta només està al cap d'Antonio Hidalgo.
Conquerit Castàlia.
Tothom a l'àrea petita, llançament de lança buscant el segon pal, rematada, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Ja toca crear un ambient com aquest a la nova Creu Alta. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Atlético Levante.
Hola, soy Grego Sierra, Central de Sabadell, y os recomiendo a todos escuchar nuestros partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Preparat per connectar? Sant Cugat?
Connectats.
Badalona?
Connectats.
Castellà?
Connectats.
El Prat?
Connectats.
Terrassa?
Sí, espera, ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Minut i mig i arribarem al punt de 3:15 de la tarda en directe avui a l'Hotel Suís d'avui dijous 16 de gener del 2020. Hem parlat d'aquesta presentació de Verpena com a nou jugador del Centre d'Esport Sabadell, també sobre les alternatives que té Antonio Hidalgo per substituir els tres sancionats, recordem, Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar Hernández. I ara és moment de seguir parlant de futbol, però en aquest cas de categories formatives, perquè aquest cap de setmana arrenca la segona volta a la Lliga Nacional Juvenil. Per segona jornada consecutiva, el juvenil A del Centre d'Esports jugarà el seu partit a Olímpia i a priori contra un rival propici per allargar la bona marxa, aquesta bona ratxa que du l'equip de Miqui Lladó. El rival d'aquest dissabte, com diem, és la Fundació Esportiva Grama, un equip que és antepenúltim amb només 14 punts i que ha perdut 5 dels últims 6 partits que ha jugat. L'altre l'ha empatat, per tant, com diem, un rival propici. El juvenil arlequinat, en canvi, és segon a 3 punts de líder i, tot i l'empat del Cornellà B a última hora del dissabte passat, la ratxa de 9 jornades consecutives sense perdre segueix vigent, segueix en vida. Ara bé, l'equip s'ha acostumat últimament a començar per darrere en el marcador, haver de remar en contra, i Lladó vol corregir aquesta tendència d'immediat.
Assignatura pendent, absolutament. I a mi això sí que és una cosa que em descontenta personalment. Ho haurem. haurem de canviar. Feia moltes jornades que sempre érem nosaltres que ens avançàvem, ara és veritat que en fa 4 que s'avança sempre primer el rival. No sé si ben bé per mèrits del rival, Prat sí que va ser un rival que es va avançar merescudament al marcador perquè van ser superiors a nosaltres. Els altres gols que estem encaixant són errades una mica de la categoria i pròpia d'aquesta edat, de falta de maduresa i falta una mica d'atenció en detalls que no haurien de concedir-se.
Doncs, com diu Miqui Lladó, detalls i errades típiques en aquestes categories formatives, però, com diem, és una petita taca en l'expedient i encara, de fet, la podem fer més petita si tenim en compte que el juvenil del centre d'esports ha patit moltes baixes les últimes setmanes. La més mediàtica, sens dubte, la de Gerard Marquilles, el primer equip convocat en els dos últims partits per Antonio Hidalgo tant al miniestadi groguet del Villarreal B com a Castalia contra el Castellón. Per fer-nos una idea, també contra el Cornellà B, Lladó no podia comptar amb 8 dels seus efectius. La cosa no fa pinta de millorar en un futur molt pròxim, però.
Aquesta llista no té pinta que es redueixi, s'escurça en períodes, òbviament, perquè passa una setmana més. Tenim Ivan Sánchez, que haurem encara d'esperar una setmaneta. Tenim a Morral i a Marc Calahorro que ja estan venint. Hem de veure, cuidar la gent al màxim possible i amb els que som tirar-ho endavant, ja et dic. Però també comencem a tenir ganes de recuperar tots els efectius perquè fa moltes jornades que l'equip treballa però no estem tots disponibles.
Horari habitual de cara a aquest Sabadell Juvenil Fundació Esportiva Grama, tot i les baixes, evidentment, és a dir, dissabte a les 5 de la tarda a Olímpia, l'endemà a les 3 de la tarda juga el Mercantil, en el seu cas a la feixa llarga contra la Unificació Bellvitge per començar la segona volta del campionat. Els de Carlos López comencen, com diem, aquesta segona volta, obrint també la segona meitat de la classificació i necessiten un resultat positiu per no veure's arrossegats per un conjunt al riberenc, que ara mateix és el primer equip que se salvaria. Té 5 punts de marge l'equip de Carlos López, l'equip mercantilista, i com diem, en cas de derrota es podria veure reduïda aquesta diferència a només 2 punts contra un rival directe que lluita ara mateix per escapar-se d'aquesta zona baixa del grup 7è de la Lliga Nacional Juvenil.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I per tancar definitivament el capítol futbol avui a l'Hotel Suís, tornem avui a passar per la secció de l'Adrián Arroyo, el futbol sobre el fang, sobre la història dels equips de futbol a la nostra ciutat, avui amb un dels clàssics de la zona sud i una també de les quatre potes que donen forma i que van donar forma en el seu dia a l'actual sabadellenca. Avui ens quedem amb la història del Campo Amor.
Futbol sobre el fang.
Avui marxem fins al sud de la ciutat per parlar d'un equip que va estar més de 50 anys mostrant els seus colors blaugranes pels camps de futbol de Sabadell i els seus voltants. La Unió Deportiva Campo Amor va sorgir del barri amb el mateix nom l'any 1950. Va ser el primer a enfundar-se en aquella part del mapa i, com recull Javier Maiquez al seu llibre La història del futbol en Sabadell, forma part del selecte grup de clubs sabadellencs que han celebrat el 50è aniversari. Els primers partits els van jugar on ara mateix és el garatge de la TUS, amb els autobusos urbans de Sabadell, però de seguida es van traslladar al camp conegut com el de la Corda o el de la Granja del Pas. Els millors anys del Campo Amor van ser allà, fins que finalment van acabar al camp del carrer Reis Catòlics. La segona i la tercera regional són les categories a les quals es va moure el Campo Amor durant els seus 53 anys d'història. A mesura que avançaven els anys, anaven sorgint diferents equips a la zona sud de Sabadell, com el Comercio, l'Espronceda, la Penya Los Merengues o el Comerç Creu. Això va fer que a Campo Amor es visquessin un munt de derbis que generaven molt d'interès a la ciutat, els derbis més passionals de Sabadell, segons moltes persones vinculades al futbol local. Al marge de la Lliga, amb la segona regional com a sostre, la seva principal fita va ser la d'acabar subcampió del torneig Estruc l'any 1974, perdent la final per 3-1 contra el Torrente. A la llista de jugadors més històrics que han passat pel Campo Amor del 1950 al 2003 apareixen noms com Jesús Crespo, Aljama, Pareja, Diego García, Abundio, Torres, Juan, Gomariz, Baldo, Daza, Casillas, Pepe Cañé,
Rivero, Manzano, Rivera, Porra, Salvi, Ávila, Valentín, Elviro, Font o Manolo. La història del Campoamor va acabar com a tal l'any 2003, quan van unir esforços amb els seus clubs veïns, l'Espronceda, el Merengues i també el Comerç Creu, per crear una entitat que segueix ben viva en aquesta part de la ciutat, la Unió Esportiva Sabadellenca. Els colors blaugranes del Campoamor, així com el blanc, el blau i el vermell de la resta d'entitats, van canviar-se pel taronja, el color amb el qual es pinta el futbol des de fa 16 anys al sud de Sabadell.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
Hola, sóc el Chato, capità del Club Natació Sabadell, secció de futbol sala, i et convido a escoltar l'Hotel Suís.
Escoltada i repassada la història del Campoamor, un dels equips mítics durant més d'un segle, mig segle, anem a dir-ho bé, de la ciutat i, com diem, una de les potes de l'actual sabadellenca. Moment per deixar aparcat ja el futbol. Parlem de la segona B de futbol sala ara, perquè tant l'Escola Pia com el Club Natació Sabadell tenen una gran oportunitat per retrobar-se amb la victòria aquest cap de setmana. Els nedadors, per exemple, visiten el CUE del grup, el filial de l'Indústria Santa Coloma. Entre les últimes jornades del 2019 i la primera d'aquest any, recordem, el club suma ja 5 partits consecutius sense conèixer la victòria. L'últim enfrontament, això sí, va acabar en un meritori empat contra un dels conjunts més potents de la categoria, com és el Bellsport de l'Hospitalet, i el qual mencionàvem al principi aquesta eliminatòria de Copa que va perdre ahir als vuitens contra el potent Barça. Ara Borja Burgos, el tècnic nedador, espera fer bo aquest punt contra el Bellsport, no fallant contra l'últim classificat.
Més que pensar que és bo un bon desplaçament per trencar la dinàmica, jo el que crec és que és un bon partit per fer bo el punt d'aquesta setmana. Al final, sumar un punt contra l'Hospitalet no és ni molt menys un mal resultat, però sempre i quan ho corroborem ara aquest cap de setmana amb una victòria i tornar a sumar 3, perquè ara és qualsevol punt que perdem. Ens va allunyar una miqueta de la part alta.
Per fer-nos una idea, ara mateix el Natació Sabadell és 9è classificat en aquest grup tercer de segona B de futbol sala amb 23 punts, i la realitat ens diu que està més a prop del descens ara mateix a 5 punts que no pas dels llocs de fases descens, que les té a 6, i això que el club, com diem, durant bona part de la temporada ha viscut a la part alta. Si els homes de Borja Burgos no es volen desenganxar definitivament d'aquesta zona playoff, tot passa per treure els 3 punts el dissabte. Pel tècnic, però no hi ha res assegurat.
És una mica trampa, perquè al final l'Indústria no guanya les 9 primeres jornades, però des de llavors ha guanyat a l'Escola Pia, ha empatat contra l'Hospitalet, crec que no és ni molt menys un rival senzill, i després els últims partits contra Manresa, Martorell, que són equips de zona alta, els està competint amb marcadors molt ajustats.
Doncs com recordava Burgos, l'Indústries B només ha guanyat 2 partits aquesta temporada, un dels quals contra una Escola Pia que rebrà el carrer Garcilaso dissabte al Mar Dènia. Els alacantins, un equip fort a casa, com tradicionalment són els de la Comunitat Valenciana, baixant les prestacions a domicili, d'on només han tret 6 punts dels 21 que tenen. Santi Sardà, capità escolapi, també director esportiu, encara té l'espina clavada del partit de la primera volta.
De fet, nosaltres allà vam fer un molt bon partit, però el seu porter va estar superencertat. De fet, el seu president ens deia que no tenien com havien guanyat, i d'aquella manera. Però, bueno, també hi ha partits així durant la temporada que hem d'intentar com evitar una mica el partit o oblidar-lo. I nosaltres hem intentat el nostre joc, ser molt agressius en defensa, intentar robar primera línia o segona per ficar-nos el partit ràpid i començar a escalar posicions.
Donava les claus del partit Santi Sardà. De fet, ara mateix els escolapis estan lleugerament millor que el Natació Sabadell a la classificació, setens a 4 punts de la zona playoff, i els homes de Pedro Donoso, recordem, venen de perdre a la Barceloneta per 3-1 a l'inici de la segona volta, veient així trencada la seva gran ratxa de resultats. Va ser una derrota de les previsibles, de les assumibles, ja que els barcelonins són el millor local ara mateix del grup tercer de segona B. En canvi, la Pia no està fent del carrer Garcilaso un fortí, d'on ha sumat la meitat de punts del total que té, i és on habitualment i tradicionalment es feia fort també l'equip, en aquest cas entrenat per Pedro Donoso. És a casa on, per Sardà, l'equip no pot perdonar.
Nosaltres el que hem d'intentar és intentar exigir-nos al màxim cada dia per intentar treure els objectius, no? I això passa per treure punts, tots els punts a casa, i a fora de casa fer-nos forts. Llavors, quan vam agafar la bona dinàmica, també va ser perquè en defensa vam estar molt posats i crec que ho estem aconseguint, però potser d'aquesta porta ara ens faltarà una mica més materialitzar les ocasions i que tot intentarem a partir d'ara.
Horaris tradicionals i habituals per aquest cap de setmana, és a dir, al carrer Garcilaso, aquest futsal Pia Mar Dénia, dissabte a les 6, mateixa hora en la qual començarà el partit entre el segon equip de l'Indústries de Santa Coloma de Gramenet i el Club Natació Sabadell. Fem una segona aturada per la publicitat i a la tornada encara hem de parlar, per exemple, de rugbi, de tenis taula o de snowboard.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dens, la teva píndola de rena.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda i notícies sobre el panorama electrònic. I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres digis convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció, non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai, eina style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradàs.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I mig, arribarem al punt de 3:15 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 16 de gener del 2020. Hem de parlar ara, com us dèiem abans, de la publicitat de rugbi, de l'equip masculí del Sabadell Rugby Club, que s'està marcant un inici de segona fase del campionat, en aquest cas a primera catalana, impecable de moment. 3-3 amb victòries, l'última al camp de gespa natural del Badalona per 10-28, només el triomf del Mataró per 5-34 contra Buc B, pròxim rival, per cert, dels Arlequinats, dissabte a la Roureda. Ha privat de moment els de Fran González de seguir al capdavant de la classificació. A l'altra banda del telèfon tenim el Martí Rufí, jugador del Sabadell Rugby Club. Martí, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Com diem, bon inici, eh? De segona part del campionat, anem a dir-ho així, a primera catalana.
Sí, i tant, vam començar just abans de Nadal, una lliga totalment diferent de la que havíem jugat a la primera fase. Vam començar bastant fort i sembla que de moment estem agafant bastant de rima, a veure si pot seguir així.
Avui volíem també parlar amb tu, Martí, perquè darrere hi ha una història especial. Ens comentaven també la gent del club que diumenge va jugar el teu últim partit amb l'equip.
Sí, exacte. Jo estic fent el doctorat a l'Autònoma de Barcelona i just en aquest segon semestre marxo a Alemanya a fer una estada a la meva tesi, i just el dissabte va ser el meu últim partit i no hi va haver millor manera de poder fer-lo que amb victòria i amb bon joc que vam desplegar.
A més, amb una sensació, suposo que estranyes, no?, el fet d'haver d'aturar per un temps aquest esport.
Sí, exacte, exacte. Sí, i sobre ara portàvem guanyant, estàvem en un moment dolç. Em fa bastanta ràbia haver de deixar doncs, en aquest, encara que sigui per 5 mesos l'equip, però bueno, a Alemanya ja m'he buscat un club i a veure si puc seguir jugant rugby, encara que no sigui amb el Sabadell, amb l'equip d'allà.
Mira, doncs t'anava a preguntar precisament per això, si la idea que tenies era seguir jugant a Alemanya. No sé com ha anat això, la història de buscar un club o el mono que té un fins i tot quan juga aquest esport.
Sí, bueno, abans fa uns anys era difícil trobar un club fins i tot aquí a Catalunya, però per sort doncs els últims anys el rugby s'ha extès arreu del món i sobretot arreu d'Europa, els països que no eren tradicionalment de rugby, que evidentment tots els països que eren de Regne Unit, França, hi havia molt de rugby, però s'ha extès a Bèlgica, Alemanya, tots aquests països del centre d'Europa, i a la ciutat que vaig, que es diu Freiburg, que està al costat de Suïssa, vaig mirar si hi havia equip de rugby i em va tocar la loteria i els vaig escriure i em van dir que sí, sí, cap problema, i ja el dia que vaig ja tinc el tren al vespre.
Això és autèntica devoció, per aquest esport, perquè també ens comentava en Martí que la teva trajectòria aquí al Sabadell Rugby Club, déu-n'hi-do, patint un parell de lesions de creuats, també fent de segon entrenador en algun moment, allò una muntanya russa, no?, aquesta estada aquí a Sabadell.
Sí, exacte, jo sóc originari de Torroella de Montgrí, que és el Baix Empordà, un poble petit, però que hi ha hagut rugby des de fa 15 anys, llavors vaig estar jugant allà amb l'escola, llavors amb el sènior, i llavors per motius d'estudi laboral vaig acabar a Sabadell, vaig començar la primera temporada i res, el segon partit ja em vaig lesionar de creuats, em vaig operar, vaig fer tota la recuperació i llavors el següent, quan vaig tornar a jugar, una altra vegada al mateix genoll. Llavors sí, van ser un parell d'anys una mica difícils per a mi a nivell esportiu, però el club em va oferir l'oportunitat de fer la segona entrada al costat del Fran, que em va servir d'experiència molt enriquidora i que segurament en un futur espero seguir fent entrenador, ja sigui el Sabadell o sigui un altre equip de rugby, però jo amb l'edat que tinc ara mateix volia dedicar tots els meus esforços de rugby a ser jugador i sembla que aquesta temporada ho he pogut fer i, ostres, recuperar sensacions de jugar després de molt de temps, te n'adones de vegades lo important que és un esport com el rugby a la teva vida.
Suposo que des del club també portes obertes, no? Per quan tornis també de la tesi.
Sí, exacte, espero que sí. Sí, torno al juny, de manera que la temporada ja estarà acabada, però al setembre la idea és recuperar-me al club i, evidentment, aquest any ja fem gira. Cada any la majoria d'equips de rugby fan una gira a un lloc de, ja sigui de Catalunya, d'Espanya o d'Europa, i aquest any és en un lloc que no puc dir per la ràdio perquè encara no s'ha dit. Però jo m'haig d'agafar els vols des d'Alemanya, llavors ja m'han confessat, i aniré a la gira de l'equip, de manera que a veure si puc jugar algun partit, encara que sigui aquest maig, així.
No pressionarem més del compte des d'aquí. Martí, per acabar, tu ets un dels jugadors que té més experiència a la plantilla, o que portaves, si més no, més temps a l'entitat, 4 anys. Com has vist aquesta progressió també del Sabadell Rugby Club fins a arribar on és ara mateix, que com diem, a ser líder, no?, de Primera Catalana?
La progressió del club en els últims anys, crec que si no m'equivoco, el club té 5 o 6 anys. Llavors quan comences a Tercera Catalana, el rugby que practiques doncs s'assembla més a un altre esport que el rugby, i llavors amb aquests anys, segurament també amb la proximitat que tenim a la universitat i la possibilitat d'anar incorporant jugadors que s'han format a l'equip de la universitat, també que els jugadors han millorat molt, que hem aconseguit configurar una plantilla bastant sòlida, que els jugadors tenen ganes de seguir, diguéssim, jugant amb el mateix equip any rere any, perquè, diguéssim, encara que els resultats esportius a vegades no acompanyin, els resultats, diguéssim, a nivell d'equip i de companyerisme, doncs es crea un bon ambient per seguir. Fa que, doncs, jo crec que la progressió és imparable. De moment que ja estem aquí a Primera Catalana ocupant les posicions de dalt, l'any passat estàvem a Primera Catalana, estàvem cap a baix i mitja taula, llavors de moment ja tenim una certa progressió respecte a l'any passat i esperem doncs l'any que ve seguir progressant i a veure on podem arribar en una ciutat com és la Sabadell.
Doncs Martí Rufí, jugador del Sabadell Rugby Club, gràcies per haver-nos atès uns minuts i tota la sort del món per aquesta etapa a Alemanya, i vaja, parlo en nom de Ràdio Sabadell, des de Sabadell Rugby Club, portes obertes per tornar quan vulguis.
Molt bé, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Això pel que fa al masculí del Sabadell Rugby Club, sense el Martí Rufija, que com diem ara engega una època també acadèmica a Alemanya. Pel que fa al femení, el Fem Vallès, aquesta fusió del Sabadell Rugby Club i el Granollers, van estrenar la segona fase del campionat a segona catalana el passat cap de setmana amb victòria per 7-0 a la capital del Vallès Oriental. En aquest cas, recordem que alguns partits es juguen a Granollers, els altres a la Roureda. Victòria per 7-0, com diem, contra el Fem Rugby. Luisa González, jugadora de l'equip, explica com va anar l'enfrontament.
Fue un partido durillo, nos ha costado, sobre todo, bueno, volviendo de un parón breve de 2 semanillas que hicimos por el tema de las fiestas y demás, pero bueno, también demuestra que hemos estado trabajando en la estructura de juego que nos hemos propuesto, hemos conseguido, si bien no una victoria tremenda en cuanto a puntos, sí es una gran victoria, sobre todo en comparación con el partido que con ese mismo equipo tuvimos antes, entonces estamos contentas por ello y nada, seguimos adelante.
La segona jornada portarà les jugadores de Rubén Montes, atenció, a Can Jufresa, per enfrontar-se a les Carboneres de Terrassa. Recordem que tots dos equips ja es van veure les cares en el derbi a la primera fase, a la Roureda, amb victòria històrica del Fem Vallès, i amb aquesta evolució que comentava també, com diem, la Luisa González, atenció al discurs ambiciós de la jugadora del Fem Vallès de cara al partit d'aquest cap de setmana.
Es un partido que estamos esperando con bastante ansia, estamos, por supuesto, apostándolo todo también para hacer los bonos allí de puntos y demás, que bueno, en la primera vez que nos enfrentamos con las chicas de Carboneras nos fue bien y por supuesto ahora estamos tirando la lanza a no solo ganar sino además ganar con diferencia para, te digo, conseguir también el bonus ese de puntos que nos vendría muy muy bien para colocarnos mucho mejor en la tabla.
Doncs no només la victòria, aspirant també a les jugadores del Fem Vallès a aquest bonus per seguir amb, i per fer el 2-2 en aquest cas també a la segona fase de la segona catalana femenina de rugby, on hi milita ara mateix el Sabadell Rugby Club juntament amb el Granollers, aquesta fusió que fan amb el Fem Vallès. Diumenge 12, quan faltin mitja hora per les 12 del migdia, 12:15, Can Jufresa, aquest derbi contra les Carboneres en un dels partits més atractius, com diem, del cap de setmana.
Hola, sóc la Rutariño, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell, i us recomano que escolteu l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Set minuts per arribar a les 3 de la tarda. Encara tenim temps per parlar, per exemple, de tenis taula, perquè el Club Natació Sabadell cada cop se li complica més la permanència a Divisió d'Honor. Ja sense el rus Yuri Bezchasny, l'equip nedador va caure el passat cap de setmana per 2-4 a Canllong contra el Marpex Errenteria, el segon classificat d'aquesta segona màxima categoria estatal, el conjunt basc. I a més, per si no n'hi havia prou amb la baixa de Yuri Bezchasny, també se li va sumar la baixa d'última hora per raons laborals de Ferran Brugada. Això va provocar el debut a Divisió d'Honor de l'entrenador del club, de l'Àlex Bocanegra. Els 2 punts, però, els van signar els altres 2 palistes de la tripleta del club, Pere Veis i Ivan Ruiz. Ho explica el mateix Bocanegra.
El Pere i l'Ivan van poder treure un punt cadascú amb el seu tercer jugador, però després la resta de partits sí que es va notar la diferència en nivell, no? Va haver-hi uns partits on potser l'Ivan també podria haver restat algun 11, però al final no va ser així.
El Club Natació Sabadell, que és cué, empatat a 3 victòries, això sí, amb 2 equips més. La permanència la marquen a 2 punts, 3 conjunts més. Per tant, tota la part baixa d'aquesta Divisió d'Honor molt i molt comprimida. El primer equip no tornarà a jugar fins la setmana que ve, en un duel directe a domicili contra el Termotur Calilla, precisament un dels equips que comentàvem que està en aquesta zona mitjana baixa de la classificació, també flirtejant amb el descens. Per la seva part, el segon equip va patir una doble derrota en el doble desplaçament, evidentment, que tenia a Saragossa aquest cap de setmana per enfrontar-se al Publimax Cai Santiago i al Club Natación Helios. Ho explica el mateix Bocanegra.
El desplaçament complicat, al final n'enfrontaves el primer de la Lliga i el tercer. Llavors, és veritat que aquí a casa sí que ens hem guanyat nosaltres a l'Helios, però allà no pot ser. Ja les condicions, potser el local i la pilota van poder afectar els nostres jugadors, però bueno, tot i així sempre em donen la màxima competència possible i no és excusa, no?
Doncs tant el segon equip del club com el Club Falcons, en aquest cas, que va caure per 4-2 en el seu desplaçament a Esparreguera, es troben a la zona tranquil·la de la Primera Nacional, amb molt marge respecte al descens. També està lluny la part de les fases d'ascens, i aquest cap de setmana tots dos equips reben el mateix rival, el segon classificat, l'Irun Leka Enea. Els falconistes ho faran dissabte a les 6 i els nedadors, en el seu cas, el segon equip del Club Natació Sabadell, ho farà diumenge a les 11 del matí. Anem a repassar més qüestions. Per exemple, Caral Castellet, us ho dèiem abans, que s'ha classificat aquest matí per la final de Halfpipe de l'Ax Open, la tercera cita de la Copa del Món de Snowboard. La surfista de neu sabadellenca ha acabat amb la millor puntuació de les 14 semifinalistes, un total de 89 punts en la seva primera baixada en aquest mig tub que coneix a la perfecció perquè s'hi sol entrenar en els mesos de tardor i hivern. Recordem que Castellet va guanyar la primera prova de la temporada a Copper Mountain als Estats Units, però una setmana després, al desembre, no va passar el tall a Secret Garden, a la Xina. La final, com diem, a Suïssa, que tindrà per ser un marcat caràcter asiàtic, perquè a part de banda de Castellet també s'hi han classificat 3 xineses i 2 japoneses, no així la gran favorita, la nord-americana Madi Mastro, que no ha passat el tall. Aquesta final tindrà lloc dissabte a 6:15 de la tarda. I a l'europeu de waterpolo, avui és el torn de la segona jornada per les seleccions masculines. Espanya, amb el porter Edu Lorrio com a únic representant de l'Astralpool Club Natació Sabadell, va debutar dimarts amb un plàcid triomf contra Malta i avui es juga a les garrofes absolutament a les 7 contra Hongria. Recordem que la selecció magiar és l'anfitriona del torneig i que una victòria avui asseguraria matemàticament la primera posició del grup i el bitllet directe als quarts de final. El segon i el tercer, recordem, han de jugar vuitens de final i a la selecció de David Martín només li quedaria el dissabte un altre tràmit contra Turquia en aquesta lliga, un partit que acabarà en victòria, per tant, avui important guanyar a Hongria si volen assegurar-se l'Orrio i companyia el pas directe a quarts. I en un altre europeu, en aquest cas el d'handbol, Espanya comença avui la segona fase del campionat, anomenada com a Main Round, que es disputa a Noruega, recordem, Suècia i a Àustria, en el cas dels de Jordi Rivera, amb el sabadellenc Aleix Gómez també present a la plantilla. El combinat estatal s'enfronta a les 4 a la República Txeca, després del 3-3 que va fer a la primera fase de grups. Espanya és favorita i tot fa indicar que tindrà Croàcia i Àustria, l'anfitriona, com a rivals principals, com a grans rivals, per poder accedir directament a les semifinals d'aquesta competició que, com diem, enguany es disputa a 3 països diferents. Minut i mig per arribar a les 3. Demà a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo al capdavant tindrem les paraules d'Antonio Hidalgo i també de Luis García Tevenet, els dos entrenadors abans d'aquest centre d'esport Sabadell Atlético Levante de diumenge a les 5 de la tarda. També escoltarem i repassarem les estadístiques d'aquest partit, a més la prèvia, per exemple, del Sabadell Nord Lloret de Primera Catalana, de l'Oar Sant Cugat de la Primera Nacional d'handbol i de l'Almeda Bàsquet Pia a Copa Catalunya.
Hotel Suís.
Res més, enviar-vos una salutació ben forta del Toni González, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell d'aquesta casa. El programa el podreu tornar a escoltar, com sempre, en uns minuts a les nostres xarxes socials, i si no ho feu, ja sabeu que ens podeu seguir tant a Twitter com a Facebook com a Instagram. Una abraçada ben forta, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.